Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Conveni de col·laboració per convertir l'aeroport de Sabadell en un pol de formació i activitat econòmica aeroportuària i aeroespacial. Representants de l'Ajuntament, AENA, la UPC i el Consorci de la Zona Franca han signat l'acord aquest migdia. L'objectiu és retenir talent en aquest àmbit i alhora generar riquesa i llocs de feina. Per assolir aquest objectiu es constituirà una comissió de seguiment amb participació de les 4 institucions signants. Tot plegat s'emmarca en la creació d'un hub aeronàutic amb seu a l'aeròdrom sabadellenc, pel qual també es buscaran fons europeus per al seu desplegament. En breu ens amplia aquesta informació en Pere Gallifa.
Titulars.
Pugen els casos i també la velocitat de contagi. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. A Sabadell s'han diagnosticat 137 positius més respecte d'ahir, mentre que la velocitat de transmissió ha pujat al 2,17. Daniel López Codina, investigador del Biocom de la UPC, dona per fet que som dins d'una nova onada, tot i que diu que serà molt diferent a les anteriors. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Perquè la gent susceptible, la gent més gran, majoritàriament està protegida. I, per tant, una cosa són el nombre de casos i l'altra són els seus efectes. Els efectes en aquesta ona seran molt més petits, estan sent molt més petits, per tant, vol dir que problemes als hospitals o problemes a les UCIs no esperem que observar-los.
Davant d'aquest augment de contagis, el Procicat ha prorrogat les mesures vigents fins al 12 de juliol. La nova resolució sí que recomana fomentar el teletreball sempre que sigui possible.
Sabadell ha tancat el mes de juny amb 986 aturats menys.
Això situa la xifra de desocupats als 13.836 a la ciutat. Respecte de fa un any, l'atur s'ha reduït un 9,6%, és a dir, que ara hi ha 1.464 sabadellencs menys sense feina.
La plaça del Creu Alta Sabadell en vol a Primera Nacional podria córrer perill malgrat assolir la permanència a les pistes.
El comitè de competició li ha retirat l'absenció al Palau Tordera per la suspensió del partit contra l'Oarc Gràcia i li ha tornat els 2 punts, deixant els creualtencs penúltims a la taula. Ara bé, des de l'entitat Arlequinada esperen igualment que la federació li doni una de les places per continuar a la categoria.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Previsió del temps a les portes del cap de setmana, l'inici de vacances per a molts. Manuel Álvarez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui gaudim d'una jornada assolellada amb alguns intervals de núvols a zones del litoral sud i en general amb una temperatura més alta. De fet, avui els valors màxims s'assoliran de nou al Pla de Lleida, on s'acostaran als 36 o 37 graus de manera puntual, però superant els 35 graus també a zones de la Catalunya central i entre els 30 i els 35 a la resta de l'interior. Valors una miqueta més frenats al Pirineu i arran de costa, on assoliran valors al voltant dels 28 graus. Tot plegat amb un vent de component sud que es reforçarà aquesta tarda a la meitat nord del litoral, on ho farà amb una miqueta d'intensitat. A la resta, algun núvol d'evolució diurna a zones de muntanya, però que no deixaran precipitacions. Demà la jornada serà assolellada, però entre mig matí i primeres hores de la tarda circularan bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennubulat i, a més, creixeran algunes nuvolades a zones de muntanya, que serà l'extrem nord del Pirineu on podran deixar alguna precipitació. Demà la temperatura, la mínima pujarà, la màxima serà semblant o pujarà una miqueta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I avui, com dèiem, és la primera operació sortida de l'estiu. Es preveuen molts desplaçaments, però tot i això, a aquesta hora, la situació a les carreteres catalanes és molt tranquil·la. Només es detecten algunes retencions a l'autovia A2, a l'altura de Cornellà de Llobregat, en direcció a Lleida. També hi ha alguns problemes a la ronda litoral cap al nus de la Trinitat, però res important. I pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora? Judit Cabrera, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs avui, jornada marcada per la convocatòria de vaga del personal de DIF, que afecta totes les línies de Rodalies de Catalunya i per la que ja s'han establert una oferta de serveis mínims. Els usuaris poden consultar aquesta informació actualitzada dels horaris programats a les pàgines web de Rodalies i de Renfe, a les aplicacions o al telèfon d'informació 900 41 0041. Per una altra banda, recordem que per obres a Trinitat Nova, des d'ahir i fins al 31 d'agost, la línia L4 resta sense servei entre Via Júlia i Trinitat Nova, i fins al 12 de setembre la línia L11 està sense servei. I pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no destaquem més alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts i mig de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Convertir l'aeroport de Sabadell en un hub d'innovació i coneixement del sector aeronàutic, aquest és l'objectiu del protocol que aquest migdia han signat l'Ajuntament de Sabadell, AENA, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci de la Zona Franca. Els 4 actors s'han aliat per treballar a partir d'ara conjuntament. Un acte que s'ha fet a l'aeroport de Sabadell i que ha seguit el Pere Gallifa, aeròdrom sabadellenc. Molt bon dia, Pere.
Hola, molt bon dia. L'estratègia que se seguirà és que l'aeroport de Sabadell continuï apostant per la formació aeronàutica, un sector del qual és líder a l'Estat, però que comenci a obrir-se a la innovació, la recerca i l'activitat econòmica. Això vol dir oferir sortides professionals als 120 estudiants de l'Escola d'Enginyeria de la UPC que es graduen cada any perquè es quedin a treballar i a investigar el territori, en aquest cas a l'aeroport de Sabadell. Per això es posarà a la seva disposició les instal·lacions de l'aeroport perquè facin pràctiques o facin recerca i també s'obriran noves oportunitats laborals. Com es generaran? Doncs bé, el conveni entre els 4 actors vol afavorir que les empreses del món aeronàutic també vulguin instal·lar-se a Sabadell, a les quals s'oferiran espais del polígon, per exemple, sud-oest de la ciutat de Sabadell. D'aquesta manera, podria arrencar aquest cercle virtuós que converteixi l'aeroport en un pol de coneixement i activitat econòmica. De fet, l'alcaldessa Marta Ferrés ha dit que ja s'han rebut ofertes d'empreses per instal·lar-se a l'aeroport de Sabadell. Pel que fa al finançament, no és una de les prioritats del projecte, tot i que no es descarta buscar diners a Europa si s'han de crear o habilitar nous espais o nous serveis. Actualment, segons un estudi de l'Institut Cerdà que es va publicar el mes d'abril passat, l'aeroport de Sabadell genera un impacte econòmic total, directe, indirecte i induït sobre la producció de l'economia de 158 milions d'euros i genera 4.000 llocs de treball entre directes i indirectes. En formació, té 300 alumnes cada any.
Gràcies, Pere, des de l'aeroport de Sabadell. Molt bon dia.
Bon dia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Abordem ara la situació sanitària. Preocupació pel creixement descontrolat de contagis per Covid-19. Daniel López Codina, investigador del grup Biocom SC de la UPC, alerta que l'ascens dels casos és molt ràpid i que s'està posant molta pressió a l'atenció primària, ja que la majoria de positius ara són de menors de 30 anys i, sortosament, no acaben en la seva majoria en ingrés a l'hospital. En una entrevista al Cafè, l'investigador ha demanat prudència als sectors més joves de la població.
López Codina fa una crida a mantenir un comportament intel·ligent i que defugi de comportaments de risc, inclús en els espais oberts. L'investigador del grup de recerca Biocom ha destacat que la situació actual s'ha produït per una suma de factors.
La variant Delta també es troba a altres llocs i no necessàriament tenen el creixement que estem tenint aquí a Catalunya. La variant Delta és més contagiosa, de fet és el que succeeix quan hi ha moltes variants i les que són més contagioses són les que acaben ocupant l'espai, però d'altra banda el que estem veient és la suma de diversos factors, i pràcticament aquesta idea de relaxament que tot s'havia acabat és una de les causants importants de que ens trobem com ens trobem.
Per tot plegat, l'investigador ha qualificat d'imprescindible la vacunació de tothom per minimitzar els contagis. Actualment, a Sabadell hi ha 120.342 persones amb la primera dosi del vaccí i 78.869 amb la pauta completa.
Sobre l'evolució del virus a Sabadell, la incidència continua a l'alça aquest divendres.
Amb 137 nous positius en les últimes 24 hores, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 20.341, mentre que les morts es mantenen a les 5. 363. Respecte d'ahir, també s'ha disparat el risc de rebrot, que ha passat dels 134 punts als 271. A l'hora de la velocitat de contagi s'ha enfilat fins als 2,17, així com la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 127 casos per cada 100.000 habitants.
I 6 de cada 10 accions previstes dins del Pla de Recuperació Covid de Sabadell ja s'han executat. El full de ruta, dotat de pràcticament 12 milions i mig d'euros, es va aprovar fa tot just un any.
Del miler d'accions en matèria de cultura, esports, urbanisme o reactivació econòmica que inclou el pla, un 90% ja estan en marxa. Pol Gibert, portaveu del govern municipal, ha posat de relleu algunes de les mesures incloses com el xec comerç o la recuperació de la pista coberta un cop es tanqui el 18 de juliol com a vacunòdrom.
El xec comerç també destaca també en quant a quantia, en quant a consignació pressupostària, perquè són molts recursos que es volquen a la ciutat per incentivar el consum, recuperar el comerç dels establiments que han estat tancats durant la pandèmia, no? I també que la gent pugui veure's també que té un val de 20 euros per poder gastar en diferents comerços de la ciutat. No? També hi ha altres previstes, com per exemple la recuperació de la pista coberta, que també està consignada una partida i que esperem quan s'acabi la vacunació massiva que podem recuperar ràpidament.
El pla Covid-19 també compta amb fons de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que en total sumen 1,4 milions d'euros.
Investigadors de la UAB, la UPC i la Vall d'Hebron desenvolupen una aplicació mòbil per detectar els símptomes de la fatiga crònica. L'estudi, que s'ha fet amb 77 persones, 32 homes i 45 dones, ha demostrat que el mesurament de la variabilitat de la freqüència cardíaca podria preveure la gravetat de la fatiga en pacients amb síndrome de fatiga crònica, la encefalomielitis miàlgica.
La tecnologia consisteix en una cinta toràcica que inclou un sensor per mesurar la variabilitat hemodinàmica i cardíaca connectada al telèfon mòbil amb una tecnologia Bluetooth, un procediment que permet compartir els resultats amb el personal mèdic i que, a més, és una tècnica no invasiva. Juan Ramos Castro, investigador del grup d'instrumentització electrònica biomèdica i del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC, explica els objectius d'aquesta aplicació.
Podem fer un seguiment i com va canviant al llarg de la setmana o del mes, doncs, aquesta variabilitat, que d'alguna manera està modulada pels símptomes que té el pacient, no? els períodes de recaiguda que pateix. No? I per tant, això sí que nosaltres podem fer un seguiment en aquest sentit. Aquest era un dels objectius. Més que el diagnòstic, el diagnòstic és més complicat.
L'estudi parteix de la previsió que en els pròxims anys aquesta síndrome de fatiga crònica augmentarà a causa de la pandèmia de la Covid-19 i que, per tant, caldrà tractar millor els seus pacients.
3 minuts per 3 quarts de 2, l'atur baixa a Sabadell per quart mes consecutiu. La ciutat ha tancat el mes de juny amb 986 persones menys a les llistes d'aturats i actualment hi ha 13.836 desocupats, mantenint la taxa del 14,5%. Es tracta de la xifra més baixa des del març del 2020, quan es va produir el primer estat d'alarma a causa de la pandèmia de la Covid.
Aquesta tendència positiva significa una reducció de l'atur del 9% a la mitjana anual respecte a aquest 2021, una tendència que també es confirma a la comarca. Segons dades avançades pel Departament de Treball, al Vallès Occidental hi ha ara 56.179 persones que busquen feina, el que significa que més de 3.400 s'han reincorporat al treball aquest mes de juny. La taxa d'atur a la comarca és del 13,3%.
Catalunya ha tancat el mes de juny amb gairebé 36.000 desocupats menys. D'aquesta manera, l'atur encadena 4 mesos a la baixa i viu la segona reducció anual més forta de la pandèmia, tot coincidint amb l'aixecament de les restriccions i l'inici de l'estiu.
Aquesta davallada situa el nombre de parats al país amb 445.862, prop de 40.000 menys que fa tot just un any. Al conjunt de l'Estat, la desocupació ha caigut en pràcticament 167.000 persones durant el mes de juny, el major retrocés des que hi ha registres. Això fa que Espanya acumuli més de 3.600.000 aturats, la xifra més baixa des de març de 2020, quan va començar la pandèmia.
I l'acord entre el govern espanyol, els sindicats i les patronals per a les pensions assegura el futur d'aquestes prestacions. Aquesta és l'opinió d'Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres a la Catalunya Central i al Vallès Occidental.
Les línies mestres del pla inclouen la revalorització de les pensions a la mitjana de l'índex del preu del consum, la derogació de la reducció de prestacions si augmenta l'esperança de vida o hi ha incentius per continuar treballant i es penalitza la jubilació anticipada. Ramos creu que l'acord assegura la viabilitat del sistema públic de pensions, tot i que ho posa en mans de la voluntat política dels executius.
Serà molt important derogar el factor de sostenibilitat, que el que portava era pensions més baixes a futur, i per tant creiem que és un acord molt important. A més, també es garanteix la separació de les fonts de finançament. El govern injectarà el 2% del producte interior brut, el que significa que s'està garantint a futur que el sistema públic de pensions serà viable.
La reforma de les pensions està pendent del vistiplau del Consell de Ministres.
I optimisme entre els comerciants per les rebaixes d'estiu que acaben d'arrencar. Els botiguers locals creuen que les vendes seran majors respecte del mateix període de l'any passat. Els clients consultats per aquesta emissora, però, han copsat que enguany menys establiments s'han sumat a les ofertes. Rubén Estevez, bon dia.
Bon dia. Des d'ahir s'han pogut observar a molts sabadellencs amb noves compres sota el braç, sobretot al centre de la ciutat. El sector de la moda serà de nou el que lideri aquest tram comercial, especialment en grans marques com Zara o Stradivarius. Així i tot, les mitjanes i petites botigues també han tingut els seus clients en les primeres hores del matí, amb ofertes que poden arribar al 70% de descompte. Respecte a l'any anterior, els consumidors tenen previst treballar amb un pressupost més reduït. El president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, veu les rebaixes com una porta oberta a l'optimisme, advocant per la omnicanalitat com a equilibri ideal entre la competència física i virtual.
La situació s'està normalitzant, l'any passat va ser una mica estranya i ara s'està normalitzant. Si no ho sabem fer bé, sí, però si al final aconseguim donar-los alguna cosa que internet no té, i diferenciat, tracte de proximitat, atenció, estaran els dos en el mercat, els dos sistemes de venda, però bueno, nosaltres continuarem funcionant. Crec que la solució més bona és aquesta dualitat de les coses.
Sigui com sigui, sembla que enguany cada establiment tindrà els seus ritmes fins al 31 d'agost, data prevista pel tancament de les segones rebaixes.
Notícies migdia.
Més coses, la base i les piscines municipals han tancat la primera setmana obertes amb més de 12.000 banyistes. El recinte de Sant Olague, com és habitual, és el que ha registrat una afluència més gran de visitants, amb un total de 8.700.
La resta de piscines, Can Marcet, Del Nord, Campoamor i Olímpia, n'han acumulat 3.400. La regidora d'Esports, Laura Reyes, n'ha fet una lectura positiva, malgrat no poder fer la comparativa amb l'any passat, quan la temporada en aquests equipaments va arrencar un parell de setmanes més tard. La regidora també ha destacat la bona convivència entre la bassa i el vacunòdrom de la pista coberta.
Pues estem convivint i la veritat és que convivim força bé. Sí que potser que hi hagi algun dia que es pugui complicar pues, alguns horaris més determinats, es pugui complicar una miqueta més la cosa, però la veritat és que bé, nosaltres prioritzem que la vacunació sigui el primer i el més important per la gent.
La bassa i les quatre piscines municipals van reunir l'any passat 121.000 banyistes durant tota la temporada d'estiu.
La Societat Coral Recreativa El Ciervo celebra aquest cap de setmana la seva festa gran.
L'equipament cultural del barri de Gràcia ha previst 3 dies de propostes que arrencaran avui mateix i tancaran diumenge amb una gran fideuà. El seu president, José Luis Fernández, ha parlat al Cafè de la Ràdio que la pandèmia ha dificultat l'organització, però celebra la materialització d'un esdeveniment que l'any passat no es va poder celebrar.
La veritat és que sí, que són molt esperades, però que amb la pandèmia doncs, ens vam quedar les portes de les festes l'any passat. No ha sigut fàcil. Aquest any la Covid ens ho complica tot, tots els protocols, que el Covid no ha passat i que, per tant, hem de ser molt curosos amb les mesures.
Accident de trànsit entre un turisme i un camió a la carretera de Prats de Lluçanès.
Els fets van succeir prop de les 7 de la matinada. Un camió es trobava aturat a un semàfor quan la conductora del cotxe, de 56 anys, no va frenar a temps col·lidint amb ell. La dona va ser traslladada a l'Hospital del Parc Taulí amb pronòstic lleu, intervenint els fets una unitat del SEM i una altra de la policia municipal.
Els agents municipals immobilitzen un vehicle per un possible delicte de falsificació documental.
Cap a les 3 i mitja de la tarda d'ahir, la policia va aturar-lo en l'encreuament del carrer La Pana amb Girona. Al comprovar la documentació, van observar que la matrícula alemanya no era la corresponent a aquell vehicle. Ja s'han instruït diligències judicials contra el conductor per aquest presumpte delicte.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Vitamina.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. L'equip del Vitamina marxa de vacances. Tornem al setembre. Però, ei, que teniu ràdio per estona tot l'estiu, cada divendres i dissabtes a partir de les 11 de la nit, música electrònica sense interrupcions. Que tingueu molt bones vacances, descanseu i seguiu-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina Dance. Tu posa la ràdio, nosaltres la música.
Salut anuncia la pròrroga de les mesures anti-Covid vigents.
Ah, és el resultat de...
Així ho ha expressat Josep Maria Argimon en una entrevista a RAC1. Continuaran vigents, doncs, les mateixes mesures per combatre l'expansió de la pandèmia disparada des de fa dues setmanes a causa dels contagis entre la població més jove, poc o gens vacunada encara. El conseller també ha aconsellat augmentar la presència del teletreball en la mesura que sigui possible. Inspecció de Treball, d'altra banda, sanciona amb 180.000 euros i COCSE per l'explosió que va causar 3 morts.
És el resultat d'una investigació i anàlisi de documentació per part de l'organisme de la Generalitat que ha determinat la responsabilitat de l'empresa en els fets ocorreguts, constatant una infracció molt greu per diversos incompliments preventius de seguretat i salut laboral durant el procés de producció de la substància MPG-500.
Directius, plantilla i sindicats tanquen un acord per l'ERO de CaixaBank.
Finalment hi haurà 1.800 afectats menys dels plantejats d'entrada i uns 7.700 treballadors es recol·locaran en altres empreses del grup. Tot i així, es tracta de l'ERO més gran de la història de la banca espanyola, que afectarà el 12,6% de la plantilla.
Elite Taxi denunciarà un taxista per tirar a terra amb el seu vehicle i de forma intencionada una moto amb dues persones.
Els fets van succeir aquest dimecres a la tarda entre la travessera de Dalt i el carrer de la Granja de Barcelona, després d'una discussió de trànsit acalorada entre els dos conductors. El taxi no es va aturar després de l'incident i va continuar la marxa. L'associació ha afirmat que l'Institut Metropolità del Taxi obrirà un expedient sancionador davant la vergonya i el perill, diuen, d'aquests esdeveniments.
Anem als esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
La plaça del Creu Alta Sabadell en vol a Primera Nacional corre perill. Amb la temporada ja acabada, la Federació Espanyola ha actualitzat la classificació i ha deixat el conjunt arlequinat en zona de descens. Ens en dona tots els detalls de la situació en aquest informe al Sergi Parc.
Què ha canviat perquè el Creu Alta Sabadell baixi al penúltim lloc?
El comitè de competició ha decidit retirar la sanció que li va imposar el Palau Tordera pel partit suspès contra l'altre equip sabadellenc de la categoria, l'Oar Gràcia. Això fa pujar un lloc als palauencs en detriment dels arlequinats.
Per què ha rectificat la federació?
El passat mes de gener, el Palau Tordera es va presentar a la pista de l'Oar, però al·legant que tenien un jugador amb símptomes de Covid. Per no posar ningú en risc, finalment va decidir que el millor era no sortir a jugar. Els àrbitres van recollir els fets en l'acte i el comitè de competició va decidir imposar una dura sanció als del Vallès Oriental, donant el partit per perdut, i li va sostreure 2 punts. Ara, però, ha tirat enrere la mesura.
Per tant, perdrà el Sabadell la categoria?
El més probable és que no. Enguany, cap equip català procedent de Lliga Catalana ha pogut assolir l'ascens a les fases i aquest fet deixaria 2 vacants en el grup D, el dels catalans, de Primera Nacional. Des de l'entitat creuoltenca esperen que una plaça de totes sigui per ells. Ho explica el coordinador Eloi Vila.
Ells van fer tota aquesta reclamació abans de saber de que cap equip de Lliga pujava Nacional i que els, no sabien tampoc els dos equips que estaven a Nacional pujarien a Divisió d'Honor B, com ha sigut el cas, que per tant es donen tots els factors perquè no hi hagi cap descens o si n'hi ha, n'hi hagi un. I en aquest cas li tocaria el Banyoles, que van quedar en darrera posició.
Com actuarà el club?
Si es confirmés aquest extrem, ni tan sols impugnaria la resolució del comitè de competició. En cas contrari, sí que apel·laria.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Més coses. Al Sabadell arribaran les pròximes hores als 500 abonats, un 10% de l'objectiu de 5.000 socis que s'ha marcat. En els primers 3 dies de campanya, més de 400 arlequinats ja han retirat el seu carnet. Adriana Arroyo, bon dia.
Bon dia, Núria. Els gestors de l'entitat són optimistes, tenint en compte que resten gairebé 2 mesos per l'inici de la Lliga. En l'última temporada es va fregar la xifra de 3.300 abonats, tot i no poder entrar a públic a l'estadi, i el retorn de seguidors a la nova Creu Alta s'espera que sigui l'empenta per aconseguir aquests 5.000ers, el que trencaria el sostre social del Sabadell a la categoria.
Miqui Lladó deixa la banqueta del juvenil del Sabadell després de 2 temporades. El Sant Cugatenc encapçalarà a partir d'ara l'àrea internacional del centre d'esports.
L'entrenador es troba actualment a Mèxic i té una àmplia experiència a l'estranger, a països com l'Índia o els Estats Units. Fins ara compaginava el juvenil amb tasques internacionals i en el futur se centrarà en aquest projecte fora dels terrenys de joc per generar nous ingressos pel club. El balanç de Lladó al juvenil ha estat l'ascens de fa un any a Divisió d'Honor i la permanència d'enguany a l'elit amb un històric 6è lloc. El seu cos tècnic també s'acomiada d'aquestes funcions mentre el club té previst anunciar el seu relleu a principis de la propera setmana.
També hi ha hagut relleu al Sabadell femení. Verónica Fernández agafa les regnes dels equips femenins en substitució de Jessica Rodríguez.
La fins ara directora esportiva i coordinadora de la base femenina ha estat un any en el càrrec. La de Parets reconeix que s'esperava renovar.
La resposta directa m'ha agafat per sorpresa perquè, bueno, no era realment l'escenari que s'estava sondejant, però això és futbol i al final n'hi ha coses que surten d'imprevist.
Rodríguez marxa satisfeta perquè tots els equips de base femenins estan a les màximes categories. El sènior, recordem, ha assolit la permanència preferent gràcies a l'amnistia aprovada a l'Assemblea de la Federació Catalana.
El Llano celebrarà el seu 60è aniversari aquest diumenge a Can Puiggener. Havia de ser l'any passat, però la pandèmia ha condicionat el festeig de l'efemèride.
D'entre els equips de futbol territorial de la ciutat, el Llano, fundat el 1960, n'és el més veterà. El 2020 era un any de celebracions, però el coronavirus ho va impedir. Ara podran fer un tastet, però no tot el programa d'actes que tenien en ment, com comenta el president Raúl Raya.
L'ha condicionado en todo, porque la entidad Virgen de Gracia de aquí del barrio quería colaborar con nosotros por un escenario, mandar a las chicas aquí a hacer un acto, a bailar con música. Todas las entidades del barrio querían colaborar, hacer una fiesta aquí grande y no se ha podido hacer nada. Lo único que podremos hacer es partido las viejas glorias con el amateur y hacer una paella y nada más, no podremos hacer ningún acto. Pero bueno, esperemos que en el próximo aniversario nos lo permita el COVID.
Després del memorial Francisco Raya de futbol femení fet la setmana passada, demà passat el 60è aniversari portarà a Can Puiggener alguns dels aficionats del club que viuen més lluny. La matinal arrencarà diumenge amb tres partits, veterans, femení i amateur, i acabarà amb paella popular.
4 minuts per les dues, la Madrid-Lisboa non-stop s'ha posat en marxa aquest matí amb la presència dels cicles Berenguer. Els sabadellencs prenen part d'aquesta cursa per relleus amb dos equips de 3 ciclistes cadascun.
Un d'ells, el Santi Ramos, un clàssic a les Titan Desert, que explica que l'organització s'ha vist obligada a escurçar el recorregut per les restriccions a Portugal.
Constava de 10 trams i, bueno, malauradament no es pot fer tota la cursa fins a Lisboa, queden els 700 quilòmetres. L'organització ha decidit, per problemes amb Portugal, retallar i llavors realment queda la cursa amb 550 quilòmetres aproximadament, retallant també el que correspon a les hores de tall per poder arribar fins a Cedillo.
El traçat original constava de 700 quilòmetres i 55 hores per poder-los recórrer. Ara la prova acabarà diumenge a la reserva de la biosfera Tajo Internacional per no entrar en territori portuguès.
I les joves promeses del Sabadell Rugby Club jugaran demà un amistós contra el Menorca. Els sabadellencs compartiran equip amb els Carboners de Terrassa i el Mataró.
Serà una barreja de sub-16 i sub-18 i serà una manera de descobrir un rugby diferent, com ha comentat el nou president de l'entitat, Oriol Ferran.
Van trucar que li volien fer un regal als seus nens i havien pensat de venir a Barcelona. I van els de Menorca i ens van dir, podríem muntar un partit? I va ser un, vale, però hem hagut de gestionar això amb tres equips més i es veu que els fan com això, pues, per celebrar el final de temporada. Diu que estan molt cansats de que sempre estan jugant contra la mateixa gent, perquè al cap i a la fi deuen ser l'únic equip de Menorca i crec que a Mallorca n'hi ha dos. És a dir, aquesta gent està jugant sempre amb els mateixos dos equips. Volen veure altres equips, altres estils de jugar, etc.
Demà a les 12 del migdia començarà el partit de Can Jofresa a Terrassa.
Gràcies, Adri.
Fins ara.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Dubap, jazz i rock and roll amb gust mediterrani.
La rumba neix al carrer, filla de cuell gitanet. La rumba neix al carrer.
Aquest vespre al Fresc Festival Rep de Humphries Quartet, el grup vocal barceloní presenta l'espectacle Humphries 10, un repertori de celebració dels 10 anys del grup amb música i humor. Un show inspirat en els grans crooners nord-americans que ha comptat amb el director d'escena Abel Coll, amb un dels millors grups estatals dels anomenats quartets barbershops. Apunten que a quin és un dels al·licients dels espectacles són declaracions al matí.
És un estil que no sovinteja gaire aquí, encara que cada cop hi ha més quartets que coneixen aquest estil, i bé, és una proposta animada, amena, tal com tu deies al principi, dins d'aquest estil general que és el barbershop hi ha molts diferents, o sigui, arranjant diferents tipus de música, tant pots trobar musical tipus Broadway, o pots trobar un estàndard de jazz, o pots trobar una música de pel·lícula, per exemple, de Disney, per exemple, no? I això ho fa molt a més.
L'espectacle Humphries 10 es podrà veure aquest vespre a l'Amfiteatre dels Jardinets a partir de 9:15. Qui vulgui anar, encara queden entrades, però no gaires.
De la festa i del sabor, para, del sabor.
Doncs així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Nosaltres tornem dilluns a la mateixa hora. Molt bon cap de setmana. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.